Ara comença l'Alcalde Respon. L'Alcalde Respon, un espai de participació ciutadana. Els nous projectes de ciutat, els serveis públics, la cultura, el civisme, tot això i molt més a l'Alcalde Respon. Línia directa amb l'alcalde de Cornellà, trucant al 93 377 80 55. Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a un nou programa de l'Alcalde Respon. En aquesta ocasió, finals del mes de febrer, ja tenim a l'alcalde als estudis de la ràdio. Antonio Balmont, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En la propera mitja hora volem repassar diversos temes d'actualitat de la ciutat de Cornellà. I el primer de tots que volem posar sobre la taula és precisament això, unes taules de concertació. L'Ajuntament ha posat en marxa aquest mes un nou instrument o espai de debat amb la societat civil i el teixit associatiu, les taules de concertació, on es plantejaran qüestions de benestar social i política territorial. Ens pot explicar, alcalde, com neix aquesta iniciativa, d'on ve?
Bueno, jo crec que és el desenvolupament natural dels acords que ja vam prendre el 2008, no? Dels diferents pactes que hem fet contra la crisi, que vam fer en el moment del Covid, no? Moltes entitats, moltes persones implicades en poder fer projectes i activitats destinades a això, a millorar la ciutat. I aquesta vegada el que pensava és que havien que fer un instrument, no? Havien que constituir un instrument que permeti concertar polítiques. Concertar polítiques vol dir que no tan sols tu les impulses i les fas, sinó que hi ha un altre actor o actora que també les implementa o les impulsa o les activa, no? I d'ahí concertar, no? La concertació i implicació. Implica tot un projecte que tenim de desenvolupament en polítiques econòmiques i socials, al igual que també en política territorial, no? I això s'ha de fer d'una forma concertada, amb la idea, de, com sempre, de sumar aliances, no? I bé, ha començat ara el camí, no? És un camí molt institucional, no? Per això lidera, impulsa, no? La institució, no? I parla amb totes aquelles persones i amb totes aquelles entitats implicades en aquests àmbits, no? I crec que és molt important, pues, aquest camí, que no és la primera vegada, que sempre ens ha donat un bon resultat i que, com comentava abans, amplia, no? No la mirada, sinó l'actuació, que és molt important, perquè les mirades poden ser molt àmplies, però després tens que aterrar i tens que concretar, no?, què fas. I les entitats i persones que participen en aquestes taules de concertació el que intenten és aplicar, no tan sol parlar, no?
Qui forma part d'aquestes taules? Són entitats?
Bueno, estan liderades per regidors i regidores i formen part d'entitats.
Per tant, es busca que aquestes entitats siguin aquest actor, aquest...
Bueno, és que ja ho han sigut, i per tant continuen, no és nou. L'enfoc és diferent, parlem de creixement de la ciutat, no? I de protecció social, però és un enfoc que probablement ara no tindria sentit fer un pacte contra la crisi, perquè per sort estan unes dades raonables, no?, d'atur i de creixement econòmic, i tampoc allò que vam fer l'últim mandat, que era el Covid, pues ara no n'hi ha cap situació, per sort, singular i especial, no?
Molt bé, doncs, el mes de febrer la revista municipal està dedicada en exclusiva a educació, donat que es comencen a realitzar aquests dies les jornades de portes obertes als centres educatius perquè les famílies puguin conèixer els projectes educatius i decidir a on inscriuran els seus fills i filles de cara al curs vinent. El pressupost de l'Ajuntament pel 2025 dedicat a polítiques educatives ha augmentat un 18% en relació a l'any passat i en total la partida puja a 3,9 milions d'euros. Ens pot explicar per què aquest creixement d'aquest pressupost?
Bueno, puja sobretot per estimular, no? És a dir, nosaltres no formem part del currículum educatiu. i no poden intervenir, i per tant això és funció d'una altra administració, no? En canvi, nosaltres sí que podem, i ho intentem, no?, reforçar tota la part extraescolar, tota la part participativa per part de les entitats de mares i pares, intentant fer noves activitats destinades a en jornada extraescolar, pues, a millorar, no?, el coneixement, a dotar de majors recursos de reforç escolar. I bé, això és el que destinen aquests recursos, no? I això ha donat, bueno, jo crec que uns bons resultats, no? I també reforç de totes les biblioteques escolars, no? Per tant, aquí és el que fem. A més de que invertim, i estem fent una inversió molt important a una escola a la ciutat, de fer espais esportius, no? I jo sempre explico que això no ens correspon a nosaltres, però al final ho han assumit nosaltres sempre, no? I estem fent un nou espai esportiu que serà, pues, això, molt singular també i molt potent, no?, des del punt de vista de l'escola i des del punt de vista també que es pugui utilitzar per a altres persones per poder fer activitats, no? La ciutat s'ha d'anar d'obrir, no?, cada vegada més a compartir espais, no? Vull dir, durant el dia, durant la nit, durant el matí pot tindre una funció, però després pot tenir una altra, no?, reforçar la mateixa. I aquesta és la línia de treball que tenim, no? I jo crec que Cornellà està preparada i ben dotada per poder fer això. I en matèria d'educació, tota una sèrie de programes que estan destinats a reforçar la presència en aquests moments, que se també ho fan al CityLab, no? Perquè el CityLab és l'Ajuntament, no? Aleshores, quan parlem de CityLab, sembla que sigui un ente ajeno a la política municipal, no? I no más lejos, es lo bueno, no es así, no? On volem explorar coneixement, aproximació a lo que implica les tecnologies, un refugi crític en relació a les xarxes socials i també com poder utilitzar el que sigui en el futur la intel·ligència artificial, perquè l'estem al principi, no? Des del punt de vista col·lectiu, la intel·ligència artificial existeix des de fa més de 80 anys, no és nou. El tema és que ara uns poden dir que això s'ha democratitzat, no?, que va molt bé, i altres defensen que el que no poden ser és los nuevos vasallos del siglo XXI o esclavos de unos señores feudales digitales, no?
Per això, doncs, aquesta aportació d'un milió d'euros d'inversió al CityLab per fer tallers de programació, robòtica i el
projecte... Per continuar reforçant tot això.
Sí. Molt bé.
Sí, i perquè abans una nena ha de comprendre qui hi ha darrere, no?, de la tecnologia del mòbil o de la tablet o de l'ordinador, no? I, per tant, li intentem explicar que això programa una persona, que això no és producte, no sabem de què, no? Això ho fan persones.
I abans mencionava un projecte de la construcció d'un pavelló que és el de l'escola Jacint Verdaguer, que de fet ja ha començat les obres i que hi destinaran 1.800.000 euros per a la construcció d'aquest pavelló lúdico-esportiu, que a més ja mencionava, no?, que també servirà per la comunitat, pel barri. Hi ha alguna previsió de com es farà ús d'aquest pavelló?
No tenim.
A la revista també es fa un repàs d'altres projectes d'educació, a part de primària, secundària, batxillerats, instituts. Hi ha d'altres projectes educatius a la ciutat de Cornellà, com l'Escola de Música, l'Escola d'Idiomes, d'Adults, la UNED Sènior. També un projecte que s'està impulsant a Cornellà és el de l'Escola d'Humanitats, on des de fa un any s'ofereixen xerrades i seminaris sobre temes humanístics per cultivar el pensament crític. Per què consideren tan important impulsar aquest espai de reflexió a la ciutat de Cornellà?
Bueno, nosaltres el que intentem són dues coses. La primera és que la ciutat pugui tenir una sèrie d'activitats en diferents horaris, no? I veure això, si funciona o no. perquè en el fons aquesta és la nostra posició de cara al futur. La nostra posició és intentar i activar una ciutat que funcioni des de dilluns a diumenge, des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit. I que la ciutat no t'expulsi, que hi hagi activitats atractives, culturals, lúdiques, esportives, socials, suficients com per, si vols quedar-te a la ciutat o vols aprofitar-les, aquí les tens. L'escola Humanitat en part va començar per això, perquè es fa durant el matí, i després una altra reflexió. És una societat molt impregnada des del punt de vista d'elements materials, no? La pròpia tecnologia, no? El que parlàvem abans. Les matèries que reben els nostres fills i filles, no? I a l'absència, al meu judici, d'una part, diríem més, de la història, la filosofia, no? La part aquella que a alguns ens va ajudar a comprendre millor el món en què vivim i a poder reflexionar també la finalitat dels nostres coneixements, no? Encara que després fessis ciències o fessis una altra cosa. Jo crec que impera massa i predomina molt la formació científica, però en canvi la formació humanística acaba d'equilibrar-se en tota aquesta formació, no? I és evident que sense valors, per això parlava de que cal recordar molta gent que tot el que passa fa l'ésser humà, no ho fabrica una energia, una força, una presència que no coneixem, no? I per tant cal crear també i constituir els valors, no? Perquè això també predomini en les teves actuacions. I d'ahir l'Escola d'Humanitats, no? Que ja ho hem fet a la Universitat de la Gent Gran, que ho fem també a la Universitat dels Tios de les Dones, intentar reforçar aquesta part.
Ja per acabar aquest repàs una mica a temes d'educació, destacar que el Departament d'Esports de l'Ajuntament està donant impuls a un nou protocol de protecció d'infants i adolescents en la pràctica esportiva. Les entitats esportives de la ciutat estan rebent en aquests mesos formació per tal de prevenir les violències en l'àmbit esportiu.
Bueno, ho intentes, com comentava abans, ho intentes, no? Hi ha esports que són massa competitius i, per tant, algú pot pensar que algunes actituds, no? Alguns comportaments formen part de la pràctica esportiva, no? D'aquesta disciplina. I crec que no, no? I, per tant, bueno, pues intentem, com sempre, ajudar per millorar.
Canviem de tema i parlem d'habitatge. En el ple del mes de gener es va parlar molt d'habitatge al ple municipal i es va explicar que un 72% dels habitatges públics adjudicats a Cornellà en els darrers 15 mesos han estat destinats a joves menors de 35 anys. De les tres promocions que s'han lliurat a la ciutat, la zona Begueria, Famades i Soleil Cortada, on s'han construït 144 habitatges de protecció oficial, els joves han estat beneficiaris de 103 pisos. Bé, alcalde, vostè també va destacar que l'Ajuntament està treballant en 14 sectors transformadors a la ciutat per construir habitatge en aquests moments.
Bé, és un tema que a mi m'emprenya molt, no?, aquest de l'habitatge, perquè l'habitatge sempre tindria que estar present en la teva agenda pública, no? Aquí hi ha gent que s'apunta, parla, sí, parla, però no té ni idea ni tampoc té idea de això que significa i com es fa, no? També en aquesta ciutat sempre s'ha fet política pública d'habitatge. I continuarem, no? I per això les nostres previsions que tenim sobre la taula són de fer uns quants milers d'habitatges els propers 7 anys, no? Perquè, clar, fer habitatges no es fa en un dia, ni es fa en un any, són com a mínim 5 o 6 anys, no? Perquè costa, vull dir, costa, produir no costa, produir els plans, els projectes, la construcció, la posta en marxa, bueno, tot això, el finançament, no? I crec que és important destacar que aquesta ciutat, en aquests moments, tenim molts sectors, no?, que han anat treballant per ser transformats, per poder contenir la demanda de la ciutat i probablement per incrementar també demanda que pugui procedir d'altres ciutats, no? I això és el que estem treballant, sense bombos i platillos, com sempre ho hem fet, però l'experiència ens diu que no pots baixar la guàrdia, mai l'hem baixat. I en aquest sentit hem fet habitatge de venda i habitatge de lloguer, no? Tot social. I és el que pretenem fer en els propers anys.
En el debat de les veus de la ciutat de la setmana passada, el regidor de Planificació i Habitatge va explicar que, de fet, que deia vostè, que el proper mandat ja tenen planificat la construcció del voltant percent, al voltant de 1.150 habitatges protegits, que són el 50% dels pisos que es preveu que es construeixin a la ciutat de Cornellà en el proper mandat, o sigui, fins al 2031, per dir una miqueta...
Bueno, jo he parlat de milers, i serà probablement milers, no? Nosaltres estem treballant ara en diferents àmbits les polítiques d'habitatge. L'habitatge també, la política d'habitatge, és mantenir l'existent, no? Nosaltres tenim un parc d'habitatges a la ciutat molt antic, des de fa més ja de 60 anys, no? I ja està a prop dels 70. I estem treballant, això, vull dir, per millorar les seves condicions. Això també és fer política d'habitatge. Política d'habitatge social, en la borsa de lloguer social i en tots els pisos que nosaltres hem aconseguit a través de la Generalitat, no? I ara, lloguer i venda, no? Convivència entre les dues demandes. I això és el que volem fer. Per què volem fer això? Primer, perquè una ciutat es defensa els ciutadans. Si no tens ciutadans, passa com altres ciutats. Desapareixen prestacions públiques d'educació, de sanitat, de serveis socials, de mobilitat. Per tant, tu necessites, per ser creïble, unes necessitats objectives. Les necessitats objectives és la ciutadania que viu en aquell municipi, no? I nosaltres hem de continuar per aquest camí, per aguantar, dirien, tot aquest sistema de protecció pública que tenim. I per una altra banda, perquè avui en dia ja ningú discuteix que les ciutats que són més progressen millor, dirien, són les ciutats compactes. És a dir, ciutats on viu gent, molta gent. Això on poses el límit mai se sap, no? Però està clar que on viu molta gent té major garantia de prestacions socials i de qualitat de vida.
Doncs canviem de tema, alcalde, parlem ara d'igualtat. El Centre d'Informació i Recursos per a les Dones ha posat en marxa aquest mes de febrer un nou servei per a cornellanenques que tenen o han tingut un diagnòstic de càncer de mama. Es tracta del programa Miranda, un espai de suport i respir per a dones que han passat o estan passant aquesta malaltia. És un programa pioner que comença a Cornellà pel que ens van explicar des de les seves organitzadores.
Si recordes, aquesta ciutat ja ha fet diverses campanyes, ha estat molt, molt conscient per part de persones, no? Dones de la nostra ciutat que contínuament estan ahí, com comentava abans, en aliances, no? Aliances amb nosaltres i en poder afrontar i destacar en aquest cas doncs una situació que evidentment altera la vida de les dones i les fa estar constantment doncs una situació de dubtes o una situació més defensiva, menys receptiva per part de molta gent, no? I crec que està bé poder treballar tot això, no? I normalitzar el que costa, no? Perquè al final ningú decideix quin tipus de malaltia pot tenir, no? I difícilment aquesta, en aquest cas, la pots evitar si probablement arriba a la teva vida, no? Però en canvi jo crec que primer grans avanços científics, no? I mèdics, és molt important tenir-lo en present. i dos, un altre acompanyament que no passa tant per la ciència sinó per la que parlava abans, per la part humana, no? I aquí estem.
Doncs aquest servei que s'inicia amb una regularitat mensual al CIR de Cornellà, seran sessions grupals pensades per 10-12 dones amb una durada d'una hora i mitja i, a més, doncs seguim parlant d'igualtat perquè ara comença el mes de març i el mes de març comença la programació del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Cal ressaltar que aquest any el Consell de la Dona arriba al seu 30è aniversari, un consell que ha fomentat l'associacionisme de dones a la ciutat de Cornellà. Dones que representen a 30 entitats i partits polítics es reuneixen un cop al mes per fer propostes per millorar el benestar i la qualitat de vida de les dones, lluitar per la violència contra la violència masclista, entre d'altres. Com valora aquest espai de participació ciutadana que porta en marxa des de fa 30 anys?
Bueno, és que aquí hi ha participació i implicació, no? Quan va començar el Consell de la Dona semblava, pues, bueno, un òrgan més, no? I crec que és molt important sempre l'impuls de les persones que tenen aquesta responsabilitat de que allò vagi bé o no, no? I aquí, a més, ja vam tenir ocasió de reconèixer i de ratificar-lo. La Judit Ibáñez va fer una gran feina i també la part tècnica, no? Consolidar aquest projecte. Nosaltres tenim una eina molt important a Cornellà, en polítiques d'igualtat, en polítiques de dones, no? Que és el Consell. El Consell ha produït moltes activitats i ha millorat la vida de moltes dones d'aquesta ciutat, no? I per això en aquests moments pues, s'està construint, menys mal, no? Ja tocava, perquè hem tingut molts problemes, un creixement i un centre destinat a ampliar aquestes polítiques a la plaça Tàrrega, no? Això ve des de l'època del Covid. Vull dir, per tant, no és una cosa imprevista, sinó ha estat bueno, difícil, no? Perquè, clar, tot és complicat moltes vegades per gestionar les coses que ens agradaria que fossin més ràpides. Tornant al tema, aquest mes sempre és un mes molt plural, no? Una ciutat dinamitzada i activa en defensa d'una situació que jo sempre diré, el mateix que dic quan arriba el mes de novembre: no podem baixar a la guàrdia cap dia, no? No podem. I ja està. És a dir, reforçar tot això és una responsabilitat, jo crec que pública, comunitària, i evidentment en els temps que corren, no? que diuen que no entenen per què les dones no poden tenir dret, no han de tenir dret a la igualtat, no? No han de cobrar els mateixos salaris, han de tenir les responsabilitats, d'igual, no quiero extenderme, no? Però, home, no tan sol és repelente, pot ser sutil, no? Però és evident que tenim que defensar les coses, també ho penso, sense cap radicalitat i amb molta normalitat, no? Però el fet de ser un home a mi no m'otorga algo que no sé on està escrit, i encara que estigués escrit també dubtaria de la seva veracitat, no? A igual feina se suposa que igual salari, no? A igual responsabilitat d'una parella s'entén que igual responsabilitat és producte de no sé què i podrien continuar, no? I bueno, tenaços que el 2025 encara tenim que no avançar en aquest tema, sinó explicar i combatre a persones que conviuen amb nosaltres que diuen que se'ls ha perdut a les dones en aquesta batalla, no?
Doncs un mes complet per parlar d'aquestes qüestions, reivindicar els drets de les dones i la igualtat. Enguany, un dels actes centrals que es farà a l'Auditori de Cornellà vol ser un reconeixement a les dones emprenedores i empresàries pel seu paper capdalt en el futur de la ciutat. Per què han volgut destacar aquest cop aquest col·lectiu de dones en la programació?
Bueno, perquè això passa a la Universitat d'Estiu de les Dones, no? Si tu mires, dius, no van haver filòsofes. I si hi havia, jo no recordo, no? Escritores, científiques, pintores, arquitectes, doctores, revolucionàries, polítiques. Si tu mires, sembla que només l'home és el que ha fet el món, no? I el mateix passa en la construcció d'una comunitat, en aquest cas aquesta ciutat de Cornellà, no? Massa invisibilitat, no? Massa invisibilitat. I per tant nosaltres el que volem és destacar i fer visible el que tindria que ser normal, no?
Doncs aquest cop, diguem, aquest paper de la...
Però hem de posar l'accent aquí.
El paper de les dones a l'empresa, en el món de l'empresa i l'emprenedoria. Doncs estem apropant al moment final del programa. Avui s'ha publicat a la web municipal que el registre censal caní de l'Ajuntament té identificats a 3.600 gossos de la ciutat. Segons dades d'aquest mes de gener, encara queden aproximadament uns 460 gossos que no han estat registrats per ADN. I en aquest sentit, la Guàrdia Urbana ha imposat un total de 800 sancions a propietaris per no complir aquesta normativa. Expliqui'ns una miqueta com està funcionant el sistema d'identificació de femtes.
Primer diré que nosaltres hem d'entendre i assumir que el gos, que molts animals de companyia, han de conviure amb nosaltres. I aquesta convivència hi ha aspectes que es tenen que regular. Igual que acceptem altres factors o altres elements que conviuen a nosaltres i acceptem que estiguin regulats, aquest ha de ser un, no? Nosaltres tenim una batalla contra la minoria, sempre dic contra la minoria, no és una majoria, no? I nosaltres vam decidir en el seu moment fer aquest recorregut en tema de l'ADN canina. Al igual que paral·lelament hem crescut en més espais, no? Vull dir, perquè puguin tenir també, doncs, evidentment, el seu esbarjo, no? Bé, això és el que fem, no? I l'actuació de la Guàrdia Urbana, doncs, ha de ser... Ja hi han passat diferents fases de recordar, informar, informar i recordar, no? Si no, és dir, mira, la seva obligació és aquesta. Com l'obligació d'un gos perillós és portar una assegurança, com a qualsevol element que afecta la vida de les persones en una comunitat, doncs han d'estar regulades, com comentava abans, i no passa res. Això és el mateix, no? I nosaltres hem estimulat molt aquest sens, no? Dient, vagi vostè al veterinari, que això serà gratis. No, aquí ningú vol recaptar. És que no estem parlant de diners, estem parlant de com es regula la presència cada vegada de molts més gossos a la ciutat i com els seus propietaris accepten les regles del joc, no? I això és el que estem fent, perquè jo rep queixes l'altre dia, no?, del gos, no?, perquè a mi no sé què, i sí, primer vostè, jo acabo de rebre dos blocs, no?, dos correus, dient-me que a veure si acabo en el gos, i jo tinc que posar aquí un equilibri, no? Jo no vull acabar en el gos. Quan no vull acabar en res, faltava més. El que vull és que la conducta dels seus propietaris i propietàries sigui cívica, que si és normal no és menor, no?
Bueno, se'ns han quedat algunes qüestions sobre la taula, que les posarem el mes vinent, alcalde, i doncs desitgem que passi unes bones celebracions de Carnaval, que comencen aquesta setmana, i aquest cap de setmana hi haurà 1.900 persones de la ciutat apuntades a 28 comparses participant al concurs de disfresses de dissabte.
No, està molt bé, la gent té ganes de passar-lo bé.
Doncs una miqueta de disbauxa ens vindrà bé tots.
Sí.
Moltes gràcies per venir als estudis de la ràdio, alcalde.
Gràcies, bona tarda.